sempre amb tu. Bateguem el ritme de l'actualitat i escoltem totes les opinions. Sempre amb tu. Parlem de tot i amb tothom. I ens agrada passar-nos-ho bé. Tot el que passa a l'Ametlla de Mar t'ho expliquem al Sempre amb tu. De dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 8 del vespre a la Cala Ràdio. Amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó, Sempre amb tu.
Dimarts 13 de febrer, i ni que sigui dimarts i 13, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, Fini Lleó. Felicitats, bon dia.
Felicitats, gràcies, bon dia.
I avui, amb un estudi ple de dones, avui farem un programa molt, molt especial, i és que...
Dani, jo no sé com te ho fas, però últimament només omplis l'estudi de dones. I guapes, perquè te les saps triar.
Ah, bueno, això sabem triar, o és que a la Cala Ràdio sempre, o a la Cala tenim dones guapes.
Això també.
I ho dic perquè avui és el Dia Mundial de la Ràdio, un dels lemes del Dia Mundial de la Ràdio és l'esport, però també la dona. I a Cal Sempre amb tu, doncs, fem poc esport, si es pot dir així, sempre pensem en los ballets i en
aquestes
coses.
Pensem més a la minja, no sé per què, la llepolia.
La llepolia. Clar, què passa? Que havíem de també donar este valor femení. Avui parlarem de ràdio en clau de dona, però sobretot de com... Bueno, això ha format també part la veu de les dones de la ràdio de la Cala i de la ràdio en general. Avui, al Sempre amb tu, fem un viatge per les zones de la Cala Ràdio.
Després d'aquesta llarga absència, la Cala Ràdio torna a entrar a les vostres cases amb l'objectiu d'acompanyar-vos dia a dia.
Amb molta il·lusió reemprenem les nostres emissions esperant que sigui del vostre agrat.
La Cala Ràdio. Emissora municipal a l'Ametlla de Mar. Als 99.0 de la FM.
I des de la Cala Ràdio seguim pensant en tu. Ara avancem fins al 107.3. La Cala Ràdio, emissora municipal a l'Ametlla de Mar. Sempre amb tu.
...1984, la Cala Ràdio, una emissora petita amb un gran cor.
1999, la Cala Ràdio, sempre amb tu.
15 anys separen aquests dos eslògans.
La Cala Ràdio, 15è aniversari.
Somriu a l'estiu amb la Cala RTV. 30 anys acompanyant-te, 30 anys compartint. Somriu, és estiu.
Viatge per les zones de la Cala Ràdio, això és des dels 90, perquè la ràdio ja saben que va arrencar molt abans. No vaig a dir la data, l'any en què va començar la Cala Ràdio, perquè si les nostres convidades d'avui ho han escoltat bé i l'han sentit, els hi hem posat una mica fàcil, després els hi faré alguna pregunta per veure si saben sobre la Cala Ràdio o no. En aquesta taula, Fini, veus cares que... Bueno, les coneixes a totes, això sí.
Sí, clar.
Però cares en què has compartit hores i hores i hores de ràdio,
I confidències, sí.
I confidències. Me fa molta il·lusió avui començant saludant a l'Olga Tomàs. Olga, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Benvinguda de nou a la ràdio.
Gràcies, gràcies.
que feia molt de temps, però molt, que...
Bueno,
dos anys, no?
Sí, dos anys.
Que no xafaves un micro?
Sí, la veritat és que sí. Vaig marxar de la Cala Ràdio per, de fet, professionalment, dedicar-me dins al sector de comunicació, però no a la ràdio. Llavors, me fa especial il·lusió vindre avui, perquè doncs, bueno, les meves situacions professionals ha canviat, i per tant, com podia permetre vindre, he pensat que no podia deixar aquesta oportunitat de saludar a la gent que van ser companys durant tant de temps.
I amb tota l'audiència, que durant també molts anys, perquè vas estar...
Sis anys,
Déu-n'hi-do.
Sí. I la veritat és que, quan me vas comentar de vindre a este dia, no?, a participar d'esta tertúlia, va ser algo que em vaig recordar molt de la gent. Sí, perquè era molt agradable, la veritat. Senties molt l'escalf pel carrer, quan trucàvem, vull dir, molt agraïts.
Després parlarem de la gent, parlarem sí. dels comentaris. Saludo a la Neus Marçal. Neus, bon dia.
Hola, bon dia.
Una de les primeres veus també de la Cala Ràdio hi ha els inicis de l'emissora.
Oh, i tant. Diu molt, i acaba dient la Olga, dos anys, doncs ja hauré de dir molt. Doncs, pues, no sé, era l'any 1000, feia un any i pico que havia començat la ràdio, i me feia il·lusió, i algú, no me'n recordo qui, me va portar allà baix. És que no, he volgut recordar-ho tota la nit, no me'n recordo. Mm-hmm. Com va ser que vaig fer cap allà baix? Estava Ricardo i estava aquell xiquet.
Pere,
sí. I tu què vols parlar? Dic, mira, me faria gràcia. Diu, a veure, llits los horòscopos. Mm-hmm. I me quedo, com ara? Diu, sí, dic. Però sí, sense preparar-me ni res, no. Aquí tens una revista i llits els horòscopos. Bueno, i va obrir, suposo que havia estat nerviosíssima, no me'n recordo, vaig llegir els horòscopos i així vaig començar, mira.
Això parlem de la dècada dels 80.
Del segle passat, sí.
Núria Jardí, bon dia.
Bon dia, Daniel.
La veu dolceta de la Cala Ràdio, podríem dir-li, Fini?
Sí, i una de les més jovenetes que s'ha anat fent gran.
I tant. Núria Jardí, que va estar aquí la dècada dels 90 i del 2000, encara una miqueta, que va estar en molts programes musicals de l'emissora, molts de programes dels matins, i que, bueno, va deixar la ràdio per anar a ser mare, si es vol dir així.
Quasi, sí.
També em fa molta il·lusió que avui estiguis aquí, perquè recordo que la primera vegada que vaig estar aquí a la Cala Ràdio va ser gràcies a la Núria, i la qual cosa també em recorda, tot i que no recordo massa d'aquella primera vegada que vaig estar a la Cala Ràdio, sí que és cert que me'n recordo que va ser amb tu, i això... Me'n recordo, són d'aquestes coses que es queden. I això del cognom Jardí és perquè us va la comunicació, els jardins us agrada parlar, què passa
això
aquí?
Això és una nissaga imparable.
Perquè avui tenim
Jardí,
amb nosaltres...
Jardí, comunicació, van units.
A la Sílvia Jardí. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Que sou cosines, tia, neboda...
Bueno, és ma padrina.
Ah, padrina!
Sí.
Imagina't.
Així ja no cal dir res més. Per què convidem a la Sílvia Jardí? Tot i que la Sílvia Jardí, i posaria la mà al foc, has estat mai a la Cala Ràdio?
No.
Mai.
Algun
programa?
Tampoc,
perfecte, això és el que m'agrada.
Perquè la primera vegada aquí a la Cala Ràdio.
Una calera que és periodista, que està a l'Agència Catalana de Notícies i a Catalunya Ràdio, que ha estat a la Cadena SER, que ha estat a Ràdio Flashback o Flash FM.
Correcte.
I que no ha estat a la Cala Ràdio. Per tant, també significa que també tenim gent d'aquí que està fora i que treballa molt per fer comunicació i per fer periodisme. Però sí que et preguntaré, tu escoltes la Cala Ràdio a vegades, o a casa escolten la Cala Ràdio?
I tant. La veritat és que segurament això ho abordarem més tard, però per FM pràcticament mai, però sí que el servei de Ràdio a la Carta i podcast me salva de moltes coses i me n'entero de moltes coses gràcies a la Cala Ràdio, que vivint fora, si no, probablement no me n'enteraria.
Correcte. Escolteu, a les 4, quan parlem de ràdio, la paraula ràdio, i ja no tant des de la part vocacional, suposo, sinó des de la part més personal, quan sentiu la paraula ràdio, què us passa pel cap? Què significa per a vosaltres?
Bueno, si voleu començar jo. A veure, esta pregunta, la primera vegada que vaig anar a que vaig participar en una ràdio, encara estava estudiant, i va ser a Ona de l'Ebre, a Tortosa, que vaig anar voluntàriament per fer com unes pràctiques, no unes pràctiques curriculars, però vaig anar, va ser la primera pregunta que em van fer, perquè no agafaven ni becaris ni res, i em van dir, i tu, per què vols vindre aquí a la ràdio? Què és per a tu la ràdio, no? I va ser algo que realment crec que sempre ho he pensat, no? La ràdio és proximitat, és comunicar, és connectar. Per a mi, la veritat, després quan vaig anar treballant a la ràdio, no? I l'he anat escoltant, també sóc molt oient de la ràdio, me passa una mica com ella, jo sé seguir això a través de molt de les xarxes socials, i llavors també escolto altres emissores, evidentment, però vull dir, soc molt consumidora de ràdio, i la veritat és que m'encanta per això, perquè crec que crea un vincle amb l'oient que hi ha altres mitjans que no el connecten encara avui dia.
Per la resta?
Per mi va ser una diversió, un hobby, un passatemps. Penseu que jo ja estava casada, tenia una xiqueta petiteta, que em prenia molt de temps, però me feia gràcia i el grup que hi havia allà baix va ser... és que era molt xulo.
Quan nombrem allà baix, matisem-ho, la sí, costera de Sant Roc, el carrer Sant Roc,
bé,
que va ser els primers sí. estudis de la Cala Ràdio.
I a l'escaló, que quan passa el professor sempre en trompes. Sí. Aquella és l'escala de la emissora.
Sí. Correcte.
La gent tots érem aficionats, molt, molt joves.
Jo potser I anàvem a passar-ho bé, era com ho has dit un passatemps.
Era de les més grans, la Fini, la Inma... l'Enric...
La Carme...
Bueno, també estava Javi, que també era més gran, però vam fer així com un grup familiar, mos ho passava molt bé. Per mi no era vocació, perquè la veritat no ho era, però va ser un entreteniment i una època de la meva vida molt xula.
No té per què ser tampoc radiovocació directament, sinó que a vegades sí que suposo que estos que matinen, després parlem dels que matinen, ha de ser molt vocacional i t'agrada molt la feina que fas, però suposo que fer ràdio al final és una forma d'explicar-te, d'expressar-te, de dir allò que tu penses i que a vegades doncs, és un vehicle per a comunicar simplement. Hi ha gent que escriu i hi ha gent que li agrada parlar i al final és una fórmula també per fer-ho. Núria, Sílvia, què significa la ràdio per vosaltres?
Home, per mi molt, molt a nivell sentimental i a nivell professional, perquè ha sigut la meva feina, diguéssim, que he fet durant molts anys, 13, i que vaig començar aquí col·laborant i venint a fer alguna falca i presentant algun disco, i al final, pues, de xiqueta de bordo, diguéssim, que es diu aquí el poble, passés a tenir una feina, no? I la proximitat, el que diem abans, la proximitat de la gent, sortir al carrer i que et diguin demà al matí posem aquesta cançó que m'agrada molt, o ai, t'he sentit, sí. I vull dir, el contacte que és no pots agraït. Tenir amb una emissora a nivell més gran, aquí sí que la tens.
Sí. És molt agraït, la veritat.
Sílvia?
Jo, per mi, la ràdio quasi que no la vaig descobrir hasta segona de carrera, perquè quan vaig entrar a estudiar periodisme jo anava perquè volia escriure, m'agradava moltíssim escriure, i jo tenia pensat que la meva vida com a periodista seria amb un diari. I a segon de carrera vaig començar a descobrir la ràdio a la universitat, em va començar a agradar, i és allò que... O sigui, l'emoció que et fa posar-te davant d'un micro és algo que escriure no t'ho pot... fer mai, perquè no tens l'emoció d'estar transmetent en directe, explicar una història, estar al costat de l'oient, lo tens a l'orella a l'oient, és explicar-li una història a ell directament, i això no t'ho transmet a altres mitjans, és molt més complicat, per exemple, la tele, transmetre este sentiment, perquè has de fer molta més producció, amb mitjà és evident que la distància te separa bastant del lector, i en canvi l'oient el sents molt a prop, i això em va començar a captivar molt, 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 i fins que vaig aconseguir això a les pràctiques de Ràdio Barcelona a la cadena SER, i és això el subidon que et fa agafar el micro, sortir al carrer a buscar històries, parlar amb la gent, això és incomparable amb altres mitjans.
Parlarem dels mitjans més generalistes i de les mitjans locals, les diferències que hi ha, que són bastantes, però al final, si acabem sintetitzant, em sembla que no són bueno, treballadors moltíssim, hi ha una diferència. I en recursos segurament també, però a l'hora de comunicar les diferències no varien tant. Tu te'n recordes del teu primer dia, Fini, a la ràdio?
Jo me'n recordo del meu primer dia, vam passar per festes, es va inaugurar el Dia de la Candelera, no dic l'any.
No digues l'any.
Tota la joventut vam anar a veure com era la ràdio per dins, perquè no n'hi havíem vist mai cap, justet per la tele, i allí t'anaven apuntant. Vols? T'agradaria vindre? Ah, doncs pues sí, bueno, ens vam apuntar una gentada, farem unes proves, i clar, el primer dia van ser aquestes proves, que allí van passar un munt de gent, i després va ser gravar un anunci d'un local... que jo, i quan vaig sentir la veu de Pito, quina vergonya, una vergonya impressionant, que no recordo, estava al carrer Madeo, avui en dia hi ha també un bar, Maricel, crec que és, d'aquell bar de pinxos, i vaig dir pinxitos, i era en castellà, a més la ràdio, quan la vam començar a fer, la fèiem en castellà, la que la ràdio va començar emetent en castellà, després hi vam anar traduint poc a poc, per això de presentar la música en català, horòscopos en català, impensable.
I tot i això sí que la ràdio en català començava a sonar, però costava, costava encara entrar i potser algun programa sí, és veritat. Els vostres inicis, clar, en diferents èpoques, Neus, tu com recordes? Lo... Vas dir, vas arribar i, va... Ai, no i et sé. Vas posar en el micro, però...
No sé, a mi no, no em va cridar ningú. Vols dir que no estava enxufada? No ho sé, què sé jo? Perquè vaig arribar allí, me van fer llegir l'horòscopo i me van agafar, o potser faltava gent més de saber, no ho sé.
Eren molta gent que anàvem sí, a col·laborar i tothom sí. anava quan podia, quan perquè podia. Potser no tenies treball remunerat en aquella època, però no podies estar tot el dia a la ràdio, que potser era el que volies perquè tu passaves bé, anaves a buscar el caferet, el pujades, fes el cigarret, vull dir, no estaves a casa sempre havia feina, si no havies d'anar a bordo, havies d'anar al tros, o havies de desempescar, o sempre havia feina,
clar,
almenys en el cas meu. No vaig un ratet a la ràdio, però si estava dues hores o tres, m'escaquejava, jo sempre agafava l'hora de migdia si podia ser.
Jo també agafava normalment l'hora de migdia, m'aguantaven el crio en aquella hora, i en aquella hora fèiem los discos sol·licitats.
Sí.
No sé si vaig estar un any fent discos sol·licitats. Estos.
Que això sempre ha sigut el programa estrella d'una ràdio local, sí. los discos sol·licitats, los discos estrella.
I a més t'explicaré que en aquella època es pagava. Havien socis que pagaven només perquè li dediquessis una o dos cançons i et donaven les dedicatòries de tota la setmana. I n'hi havia que no, que només venia el dia puntual, que era el sant, un cumpleanys o dos dies abans, i et venien a 25 pessetes, Neus?
Ai, no me'n recordo.
Crec que era a 25 pessetes la dedicatòria.
No me'n recordo.
I ja apuntaves i et pagaven.
Sí.
I tal disco, tal cançó, però tota la setmana. Te porto el paperet de la setmana. Gràcies, bon dia.
Havia molta gent volcada amb la ràdio.
I no et trucava, que podien trucar, però
molta gent.
Venien directament a portar-te el
Jo
paperet.
Recordo aquí ja també els discos dedicats, no?
Sense pagar, suposo, aquí.
Sense, no, sense pagar, però hi havia dies que es col·lapsava el telèfon de trucades de gent demanant música.
Sí, però el nostre no eren trucades, El nostre no eren trucades. Hi havia gent que s'havia de desplaçar fins la ràdio a demanar-ho.
A demanar, i portaven... No,
claro,
portaven... Clar, després se van incorporant les noves tecnologies per facilitar que la gent pogués demanar cançons.
Clar.
Hasta correu electrònic ja a les últimes èpoques. Com recordes tu los teus inicis, Núria, aquí a la ràdio? O en ràdio, en un micròfono, com los recordes?
Home, divertits, perquè era molt jove. Jo estava estudiant aquí a l'institut encara i era allò que venies quan van inaugurar aquí els estudis. Jo al carrer Sant Roc no hi vaig anar, només vaig anar una vegada perquè vaig guanyar un concurs d'aquests de música, que havies de dir un grup, que era el The Commoners, me'n recordo, i vaig anar a buscar el premi allà. Però allà jo no hi vaig estar, vaig venir aquí directament. I molt divertits perquè, clar, venies aquí a presentar discos, a gravar alguna propaganda i, bueno... L'ambient, molt bo.
Hem d'explicar una cosa sobre la Núria, i és que
avui
en dia...
Ui, Daniel, no ho hem parlat prèviament.
L'Ajuntament avui en dia el coneixem com el coneixem, molta gent passarà per la segona planta de l'Ajuntament, si no és que ve la ràdio, va a serveis socials o va a la regidoria de festes. Però hem de dir que fa uns anys, esta segona planta, hi vivia gent. I podríem dir que la Núria podia vindre a la ràdio... Si volgués, en pijama.
Venia en pijama.
No explicarem intimitats,
no,
però la proximitat és un grau, també.
Perquè no, recordem tindré... que el pare de la Núria doncs estava aquí, viviu aquí a l'Ajuntament abans de marxar, però molts anys, avui gent aquí al segon pis de l'Ajuntament. Bueno, suposo que també era com casa teua a la ràdio, o sempre ha sigut casa teua, d'alguna forma.
Sí, com aquell que dia tenia les claus. Jo marxaven tots i feien...
Era una porta més de casa, no?
Exacte. S'ha penjat la cinta que deixaven programada. Núria, boi! I llavors venies aquí amb les claus i...
Tampoc costava sortir al carrer, sinó que creuaves el passillo i ja estàvem a la ràdio.
Sí.
Olga, com recordes tu els teus inicis davant d'un micro? A part d'allò que m'has comentat, no? D'una catalana, com va ser els teus inicis a la ràdio?
A veure, jo crec que, bueno, me va passar una mica, no?, com comentava ella, no?, el meu primer contacte va ser també estudiant a la universitat, llavors fent pràctiques, no?, sí que la nostra vessant potser és com més professionalitzada, no?, jo m'imagino, no?, el que ells van viure, no?, era d'una manera més divertida, més amateur, més... En el nostre cas ja era més, no diria potser vocacional, però sí més professionalitzat, no? Ho veies com un possible lloc de feina de futur, etc. Vaig col·laborar en diverses ràdios, però sí que recordo especialment l'arribada aquí, perquè jo recordo que la primera vegada que jo vaig tindre de fer un informatiu aquí, o algo, tenia uns nervis, la Fina ho sap, me tremolaven els papers, ho tinc de dir ja. Mira, se me'n va la veu i tot. T'ho juro. Ho passava, intentava guardar la compostura. Jo no sé si la gent ho detectava tant des de l'altra, des de les seues cases, no? Però al principi és que em tremolava tot, és que és curiós, eh? I aquell ratet que durava l'informatiu, bueno, estava jo com un flam. Després, a poc a poc, ja me vaig anar, no? Vaig anar aprenent, no? Que és el que diem, pues, bueno, vas agafant taules de tot, no? Si hi ha algo que no te surt bé, perquè a vegades és això, no? Abans comentaves que dius, entrarem una mica, no?, en el tema de dels mitjans més més generalistes i més locals, no? Jo crec que la ràdio local i els mitjans locals són una gran escola de periodisme, són una gran escola perquè t'ensenyen a improvisar, que és algo que no sé si la gent se n'ha donat compte, no? Però qualsevol persona que ha treballat als mitjans locals, tu li dones un micro, lo fiques i ja s'espavila. No és per menys tenir la gent que treballa als mitjans més generalistes, que no és això, eh? Però em refereixo que a vegades veus que fan un directe, segons quin periodista, que dius, oh, pues amb la reputació que té, i el veus fora de joc, que està nerviós. Per què? Perquè no estan acostumats. Tenen tot un equip detrás, tenen uns mitjans, tenen uns teleprompters, aquelles pantalletes, la gent si ho pot visualitzar des de casa, no? Aquelles pantalletes que van llegint, que els surt des del bon dia fins a l'adeu, moltes gràcies a tothom, no? Aquí no. Aquí si t'equivoques, pues bueno, dius algo, fas una broma, no? Canvies i bueno, ho intentes lligar-ho en algo que et ve al cap, no? La veritat és que és una gran escola.
I a part que sí, fas de tot.
Sí, i fas de tot, molt bé.
Pots començar fent programes musicals. Correcte. I el dia que has de fer uns informatius, fas els informatius, sí, el dia que graves un anunci, una tertúlia, però et toca fer de
tot. Però sense part tècnica.
Clar,
que havia sense equip.
Bueno, sí, nosaltres també estàvem...
Clar. Sense equip, tu te redactes la notícia, tu estàs en directe davant del micro, tu poses el tall de la veu, tu controles...
Sí, sí, és això, sí, sí, és una mica espavilar-te, no? No tens aquella... A veure, segons quines coses fèiem, sí, perquè jo recordo, per exemple, amb molt de carinyo, de la Cala al Món, la Fini molt... sempre sí. Em feia el control, no? Llavors és diferent, perquè tens una persona que està a l'altra banda de la peixera, que diem, no? Que mos està... que té complicitat en altres, que sap quant de llançar la música, que estàs tranquil perquè te controla el telèfon d'aquella persona que està lluny de tu, no? Que no? Però quan estàs tu sol, com ara, per exemple, tenim a Dani, que està ell solet allí, no? I es va entrant les sintonies, sí. Està pendent dels micros, tot això... té mèrit, és que clar, no es pot comparar, a vegades la gent diu, oh, bueno, és que la ràdio local, bueno, no, quina diferència, bueno, sí. S'ha de fer per a valorar-ho, jo crec.
Vaig a també faig una confessió, jo avui, normalment, i la Fini ho sap, que jo entro a l'estudi amb pocs papers, amb un paper en blanc per apuntar quatre coses i amb el guió de l'informatiu, perquè aquí sí que no pots improvisar,
claro,
en accés. I avui he de dir que he de confessar que avui he escrit una mica de guió, no he fet un guió de 20 pàgines, però sí perquè no em vull deixar res damunt la taula. I com que no em vull deixar res, he escrit quatre preguntes i les que us faré després, perquè d'alguna forma doncs, no ens deixéssim res.
Home, són moltes i molt parladores, bueno, també trobo.
Correcte.
I clar.
Si estem a la ràdio, si no, parlem malament. Sílvia, abans de parlar d'això que comentàvem ara de ràdio local, ràdio generalista o ràdio nacional, com recordes tu els teus inicis davant d'un micro? Van ser ja, a part de la universitat, a Ràdio Barcelona de la cadena SER?
Clar, jo com dia la Olga és això, que la part de divertiment, només divertiment, no el vaig tindre, perquè jo vaig tindre de seguida la pressió de dir, ui, és que aquí m'escoltarà gent, i... quan graves una crònica i saps que l'emetran a les dues, doncs, bueno, mira, no passa res, perquè al final ja està gravada, sé que no m'equivoco, sé que no dic res que no he de dir, però el problema és quan te diuen, escolta, que en 10 minuts has d'entrar i entres en directe. I clar, penses, vale, és que jo això ho he escoltat a casa, i això és Ràdio Barcelona, i això és la cadena SER, i potser et dona pas, jo què sé, saps? Al matí de vegades, Pepa, bueno, pues clar, te quedes com, cuidado, que jo tenia 20 anys, i era la primera vegada que feia ràdio, per tant, la part de divertiment... me venia després quan dia que bé que ja ho he fet, però tenia això, els nervis de tremolar-te la veu, de la botella d'aigua que se t'acabava abans de començar, perquè estaves estragat només abans de començar i t'acabaves la botella,
sí.
I els nervis...
Se passen molts de nervis, perquè, a més, jo crec que... ets molt exigent, no?, en clar. Tu mateix. I a
perquè
vegades...
també estàs rodejats de molta gent que clar. Porta molts anys de pràctica, sí. I tu al final acabes d'entrar i no et pots comparar el que poden fer ells amb el que pots fer clar. Tu en aquell moment.
Sí, sí, sí.
I llavors això, I crec... doncs, el rodatge a poc que es va agafant fer directes, que vaig estar dos estius jo a Ràdio Barcelona, i el segon va ser fent matinals, fent directes a les 6 del dematí, cada dia mitja hora de directes, paraves una mica, tornaves a fer directe i a poc això, la primera setmana que et tremolava la veu i quan te tiraven l'hotel de veu agafaves tot l'aire que podies perquè sabies que havies de tornar a continuar i després a poc se't va passant.
Sí, te vas acostumant.
Si t'equivoques, rectifiques i no et va passant res i ja et vas acostumant.
Jo crec que també, perdona Dani, però crec que també la gent que estem davant del micro també som una mica exigents, no? Quan tu dius una crònica o algú dius, ai, m'he equivocat, jo almenys aquella R no l'he dit bé, potser aquella persona a casa ni s'han enterat de que tu no has dit bé una R, no? Se queda en el missatge important, potser del que has dit, o al final, o potser t'has sentit de refilón, no? I tu t'has, bueno, almenys jo me torturava, ui, la R, ai, això ho he dit al revés, no? Bueno, s'ha de ser exigent, però crec que també s'ha de disfrutar, no?, de la ràdio. Jo crec que elles van disfrutar molt, no? Van veure la ràdio d'una part més, no sé, més relaxada, més intensa.
Clar, hem de parlar d'una ràdio que avui en dia, i quan diuen no ens podem diferenciar molt, és que segurament això que estem fent nosaltres aquí ho estaran fent en aquest mateix moment moltes altres ràdios amb els seus locutors i amb la seva gent, però clar, als anys 80, quan va començar la Cala Ràdio i quan van arrencar moltes de les emissores locals històriques de Catalunya, era un moment en què la ràdio comercial, si es pot dir així, la ràdio generalista comercial, prenia el pols, diguem-ne, i començava a parlar d'informació, cosa que era complicada encara als 70, quan encara havien de passar el parte de Ràdio Nacional, el noticiero, i havien de donar les notícies que només donava la Ràdio Nacional d'Espanya. Clar, quan entren ja els matinals d'aquests de 6 i 7 hores, quan entren veus com Luis de l'Olmo, Iñaki Gabilondo, és quan potser hi ha una separació molt gran entre la feina que fa una ràdio local, penseu, i la ràdio generalista o la ràdio nacional. Era lluitar contra l'impossible, la ràdio local, o era un model diferent i que s'havia de respectar que cada cosa era un món? Les veus més històriques.
Jo diria que diferent. Donaves una alternativa a la gent que no volia estar informat, donaves entreteniment. Fes un concurs, posaves música d'aquella cutre, podem dir, que volia sentir, encara avui en dia potser és una de la marca de les emissores municipals, que si no la senten aquí no la senten enlloc. Potser per això tant d'èxit, els discos sol·licitats, les peticions.
Els horòscopos, los... Sabies què? Fèiem un programa que es deia... Sabies què?
Curiositats.
Saps què era? Comprar la revista cada dia al
quiosc.
I llegir les curiositats, com les notícies, comprar el diari i sí, donar-les a nivell de poble.
Que si estaves per casa fent feina, vull dir, t'anaves distraient, anaves cantant... I
és la companyia, no?
És la diferència, sí, en un programa de Luis de l'Olmo, que estàs més informat, potser ja més adreçat a un altre públic.
Ho dic perquè, clar, era el moment en què la ràdio nacional, si es pot dir així, estava molt professionalitzada, ja tenia grans professionals, i la ràdio local encara vivia dels col·laboradors i del món més amateur.
Clar, perquè no podia pagar. Llavors allí tothom anàvem zero, patatero. Clar, aquí està la diferència també amb elles de dir, xalaveus, clar, no et podien exigir tampoc, perquè per això van haver també molts de col·laboradors que van durar poc temps, que al mes ja marxaven, vull dir, vam ser pocs els que ens vam quedar, que ens agradava.
Jo crec que, no sé, clar, jo no vaig veure aquesta època, no? Però sí que crec que després, als finals 80, 90, no? Que jo era més petita, jo la vaig veure molt com a oient. Mons pares la ficaven a la ràdio sempre, i jo crec que és totalment compatible estar informat a nivell generalitzat en uns mitjans i la presència dels mitjans locals o una emissora local, no?, que teixeix relacions, fa poble, per dir-ho d'alguna manera, no? I jo me'n recordo d'estar allí i de participar als concursos. Corre, truca, truca! I estàvem tot el dia allí, sortíem del col·le i trucàvem i mos ha tocat i vindré aquí a buscar. Vull dir, jo crec que això era molt maco i crec que en el seu moment, tot i el boom, no?, d'este que parles, no?, d'estes emissores generalistes, sí que crec que també hi havia un boom d'emissora local.
Perdona, l'encant de la ràdio d'aquell moment era això, que era de casa, que senties a la filla de fulano, sí, a la xiqueta de menguano, saps? Era de casa, vull dir, una cosa de casa, feta de casa per a casa.
És que la ràdio va tindre el seu moment, i té encara, de molts d'oients a nivell aquí municipal. Sí que podien escoltar puntualment potser a Luis de l'Olmo.
Clar, però ara hi ha una puntualment, generació...
Però el que marcava i el que la gent tenia a casa, bàsicament, era la Cala Ràdio, perquè tu sorties al carrer després d'haver fet un programa o després del que sigui, i la gent t'ho dia.
Sí, te comentava, no? Ah, has parlat amb tal, o ha dit això, o t'has equivocat amb... No?
Sobretot quan t'equivoques.
Sobretot això, això, això molt, no? Però vull dir, la gent... T'ho deia, vull dir que la ràdio s'escoltava sí o sí.
No, dic que cal pensar que hi ha tota una generació que té al voltant dels 30 anys, més de 30 anys, que ha nascut ja amb la ràdio existint, vull dir que és sí. algo normal.
Bueno, aquí, aquí a l'estudi avui hi ha dues persones que van néixer amb la que la ràdio marxa.
Sí, sí, sí.
I això és una realitat. I t'has criat amb la que la ràdio, que és una, també una altra realitat. Penseu que ha canviat el model d'este de col·laboradors? Evidentment, avui en dia crec que la societat també ha avançat i segurament doncs, tot està més professionalitzat, si es pot dir així. També doncs, fer periodisme, potser abans, no sé si no et diré mal vist, però era una d'aquelles carreres també complicades i potser no hi havia tantes oportunitats laborals, tot i que ara avui en dia estan les coses com estan, com les que hi havia a l'època. I això de ser col·laboradors potser ja sí que és una mica més que tens més vocació i no tant un entreteniment? Perquè encara hi ha col·laboradors a la ràdio, en tenim aquí. Però potser no són els mateixos que hi havia als 80 o a principis dels 90. Què passa aquí amb el tema de col·laboradors? Canvien les coses? És més difícil que la gent vingui a col·laborar si no és una motivació o que està molt entregada al món social del poble?
Jo crec que també depèn de la facilitat que et donguin des del mitjà de comunicació. També que t'ofereixin col·laborar o no. Avui dia crec que ve molt poca gent a dir toc, toc, hola, vull col·laborar a la ràdio. És complicat, abans potser sí que venien més joves aquí i deien, pues vull fer un programa musical, no? O tal, i se'ls buscava una franja d'horari i llavors podien col·laborar i tindre el seu espai a la ràdio. Avui dia jo crec que això és com a impensable, que vinguin aquí demanat col·laborar. Més aviat es va buscar, no?, amb algú que et vingui a col·laborar, després que et diguin que sí o que no, ja és una altra cosa.
Dono fe d'això, dono fe, sí.
Però...
És complicat, no? Han sí. girat, no? Ha canviat, no, la societat, d'aquella societat que tenia ganes de fer ràdio i que...
Bueno, és que la societat ha canviat tant en tants de sentits, no? Hem canviat el nostre ritme de vida, anem a unes velocitats increïbles, els joves d'avui en dia i cada vegada més la societat en general, ens informem de moltes maneres, amb multiplataforma, online, a la ràdio, a la televisió, portem un ritme que diràs que contínuament hem d'estar a les xarxes socials, ficant un like, compartint... Clar, és un ritme tan accelerat que jo crec que tothom també té com la sensació de ui, estic molt ocupat, jo no tinc temps de poder anar allà, perquè no? Tothom pareix que tenim un ritme, no? I a lo millor abans una era que el ritme era diferent i llavors era això, no? La ràdio estava molt propera a la gent, no? Al poble, no? I potser el que apuntava abans la Fini, no? Que hi ha una generació que sí que consumeix mitjans locals, però potser no se sent tan propera, no? A la ràdio. I no passa només a nivell de ràdio local, jo crec que passa una mica en general, no? Se parla molt d'aquesta generació, no? Dels millennials, bueno, tota classe de noms mos poden dir, però no, que és una altra manera de consumir, però consumir tot, consumir mitjans de comunicació, anar a comprar, anar al restaurant, tot ha canviat totalment, no? I llavors arribar a captar la seva atenció, per a molt, per a que ens escoltin, per a que vinguin a col·laborar, és complicat, jo crec. És difícil, no és fàcil per a ningú, jo crec.
S'entén avui en dia encara el paper que fa la ràdio local? O quin paper fa la ràdio local, si es vol dir així? Quin paper juga? Suposo que el d'explicar la notícia de proximitat, però amb tot el tema digital, amb fàcilment poder muntar-te una web, amb fàcilment tindre material per publicar continguts, s'entén encara entre la societat el valor que té la ràdio de proximitat, la ràdio d'un poble, la ràdio d'una regió, d'un territori reduït, petit?
Jo crec que sí, de fet, com deia ella ara, d'això de fer poble, jo crec que encara continua sent així, sigui a nivell local aquí a la Cala, com per exemple si parlem de mitjans audiovisuals, Canal Terres de l'Ebre, Canal 21, d'alguna manera recorre el territori, fa que tot això estigui més cohesionat, i quan quasi tots mirem molt TV3, escoltem molt RAC1, Catalunya Ràdio, i mos basem molt en fonts de mitjans generalistes, tindre uns mitjans que mos recordem d'on som, d'on venim, què fa la nostra gent, quines són les nostres preocupacions més enllà del que passi en un àmbit més general, sempre ajuda i t'ajuda a reforçar una mica el que ets tu. Si perdem els mitjans locals, a poc ens anem uniformitzant tots, al final tots tenim les mateixes preocupacions i no ens acabem preocupant doncs, del que passa al poble. Jo crec que els mitjans locals ajuden en aquest sentit, d'apropar-te les històries del poble i de la gent d'aquí.
Ho dic perquè durant la crisi, malauradament, van tancar moltes ràdios locals. Les retallades als pressupostos de molts ajuntaments van provocar això, a banda de mitjans privats, evidentment, però evidentment suposo que, que els públics han de mantenir aquella línia que es diu informar a la teua gent, al teu sector, a la teua societat.
Bueno, sí, clar, a veure, en un moment de crisi, no? Jo suposo que la comunicació o esta funció que apuntava ella, no? Esta funció de unir el territori, no es veu tant, no? No se li dona tanta importància, però si et fixes, la comunicació vertebra la societat i, de fet, bueno, ja ho veiem ara que a l'hora d'atemptar contra el nacionalisme, no? El primer que té el punt de mira són els mitjans de comunicació, no? Pues això ja diu molt, no? Mm-hmm. Per què? Perquè els mitjans de comunicació són una font d'explicar històries, de tindre identitat col·lectiva, de, no? de teixir esta idea de poble, de unitat, i vull dir que tenen un paper molt important en la societat. El que passa que a vegades, clar, quan estàs en un moment de crisi i, clar, és normal, no?, que has de fer, bueno, potser, no?
És el que primer normal, potser no? Hauríem de mantenir, no? I prioritzar, no?, que és la informació, la cultura, clar. I potser és el primer que van a retallar, no?
Se sol donar.
Això ja...
A vegades passa. Escolteu, després seguirem parlant una miqueta de naltros. Permeteu-me que us pregunti ara a valtros. Quin és el programa de ràdio que més us ha marcat? I m'és igual, qualsevol emissora. Aquell programa que dius, este és el meu programa de ràdio. I pot ser d'un que haguéssiu fet valtros, o pot ser un programa que heu escoltat i que diu que allò és una part de la vostra vida.
Mira, jo escoltava quan plegava olives en la radieta. Quan era jove, ho he de confessar, un programa a ràdio Ulldecona de peticions. I quina enveja me feia. Jo, per mi, que ho vaig demanar tant que Nostre Senyor m'ha concedit el desig.
Tu va donar.
Que era de peticions, a ràdio Ulldecona. Dedicar cançons, i allí ficava unes cançons i unes dedicatòries. I recordo un altre també sobre la línia amb poesies i poemes que es deia Encuentros. Crec que era la SER.
Jo me fa vergonya dir-ho, però ho he de dir. Perquè ni sabeu que existia, valtros segur, ne feien una, a Ràdio Nacional d'Espanya, que es dia Espanya per als espanyoles. Veieu, us enfadats.
Jo també és un dels primers que recordo.
Lo recordo perquè, com que no teníem tele, pues a l'hora de sopar, cataclac, la emissora esta, que és la que sortia més clarita i millor, sí. Ves que n'hi hagués d'altra. I demanaven... Los emigrants, la gent de fora d'Espanya, demanava discos i dedicava a la família que no havia pogut veure, els que enlloraven. Mare, quin munt d'anys.
Jo potser...
Ho sento, eh?
Sí, jo també el recordo.
Jo potser d'aquí, treballant aquí, lo que més podria dir que em ve el cap a la primera quan se parla de ràdio són los 25 Sud-Hits. O sigui, és un programa que va durar per durar, o sigui, el van fer hasta a nivell de les Terres de l'Ebre, amb les EMUTE, les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, era un programa musical que, bueno, de música d'actualitat, la que sonava, i este potser és el que més me marca a nivell de la Cala Ràdio, i a nivell d'altres ràdios m'agradava moltíssim escoltar l'Antoni Bassas al Matí de Catalunya Ràdio, per mi és un dels millors comunicadors, l'Antoni Bassas.
Lo vam escoltar no fa molt, que va tornar a fer ara fa uns dies amb la Mònica Terribas, va tornar a fer aquella portada i va recuperar doncs aquells tants anys de ràdio. Per cert,
jo si anem al programa, La nit dels ignorants.
Ai, sí.
Si anem a un programa fora d'aquí, també així, de més gran.
Olga?
Jo, a veure, fora d'aquí, un que escoltava molt era un que feia lo mític Barril, el Cafè de la República, a Catalunya Ràdio. M'encantava, perquè jo crec que aconseguia fer una mescla de màgia, transmetia, apropava, vull dir, era capaç de mesclar poesia i actualitat, vull dir, i ho feia en aquella hora, no?, que jo crec que és el que diem, no?, este ritme que tenim del dia a dia s'ha assossegat i ja estem més receptius a reflexionar. I era algo que este programa m'encantava. I llavors, bueno, aquí vaig fer, bueno, una miqueta de tot, no?, fini, igual informatius, fal, que és que de tot, no?, però jo crec que un dels més entranyables va ser La Cala al Món. va ser un dels programes més entranyables, perquè jo crec que molts de dies, vull dir, jo m'emocionava, la Fini s'emocionava de l'altra banda, no?
Molt emotiu.
I la veritat que vaig disfrutar moltíssim.
Sílvia, el teu programa?
Jo, com a veus que recordia molt, mon pare sempre ha sigut molt d'escoltar la ràdio, de que se'n va a dormir amb el transistor baix del coixí, s'aixeca amb la ràdio, se'n va a treballar amb la ràdio i se'n torna a dormir amb la ràdio. I de menuda, doncs, me'n recordo molt d'això, de les veus sobretot de Puyal, en cap de setmana.
Oh, sí, sí.
O sigui, ho tinc com a record d'infància, i llavors també, sobretot, l'Antoni Bassas, moltíssim. I com a programa, allò de que em va fer enganxar la ràdio, encara que no és un programa informatiu, és la competència de RAC1, que és humor, i realment és el moment, és una hora al migdia que te connecta amb l'actualitat, però és que alhora te fas un fart de riure i et fa una mica perdre el món de vista.
A mi això em passa en la PM, eh? Ho tinc de dir. M'agrada més per la ràdio que per la tele. Sí. No sé per què, però per la ràdio és que la veritat... Eh?
La màgia de la ràdio.
Me pixo jo sola, a vegades vaig al meu cotxe i me pixo de riure i la gent em diu, està xalada, està xiqueta, però la veritat me passa. En canvi, en la tele no em fa tanta gràcia. Sí.
Programa que escolteu cada dia, quasi cada dia, aquell programa imprescindible a la vostra vida de ràdio és...
Jo, al matí de Catalunya Ràdio amb la Mònica Terribas... i fins que els porto al col·le, diguéssim, i després els caps de setmana amb el Ricard Ostrell al suplement. Jo tiro Catalunya Ràdio, m'agrada molt.
Ja ho sento, jo vinc tot el dia en TV3.
Ah, bé, per tant t'has saltat a la tele, Neus.
Sí, perquè pues, amb la meva feina tinc la tele engegada tot el dia, començo amb els informatius a les 7 del matí, sempre TV3.
T'has saltat de la ràdio a la
de
tele?
De la ràdio res.
Jo vaig entre M80, Rock FM, ICAT, RAC 105...
Per tant, la Fina és de música.
Sí.
El cotxe, música.
Sí. I a casa també.
Bueno, el cotxe, música, clar. Sí.
Soc d'escoltar sí. Pocs programes.
Com, però a casa, informació.
Olga, el teu programa de ràdio?
Jo, Catalunya Ràdio, també, els matins, sempre tinc a la Terribas, a Tertúlies, jo sola a vegades parlo, saps? Diràs que estic allí també, però com ha dit això? Saps? I, bueno, i música també, no? La M80 també escolta, sí, sí.
Sílvia?
El suplement de Catalunya Ràdio amb l'Ostrell, sempre, en cap de setmana. I també sempre que tinc l'ocasió el 9C de l'Agnès Marquès a RAC1 a la tarda. Anàlisi i entrevistes, que també m'agrada molt.
Molt bé. Dit això, entenc que sou tant de ràdio generalista com de ràdio musical.
Sí.
Per tant, bueno,
sí, sí,
tanto monta tanto. Sí. La majoria de programes de ràdio, dic la majoria perquè els generalistes sí, i alguns d'aquests despertador morning show de ràdios musicals també, comencen a les 6 del matí. I aquesta hora no és que vingués d'ara, perquè la ràdio, si recordeu, als començaments començava potser a les 9 del matí, després va passar a les 8, a les 7, i algun se va dir, va, farem les 6 del matí. Què trobeu d'esta hora per a començar a fer ràdio? És una hora que... que és bona, que no és bona, perquè clar, segurament d'aquí a les 6 del matí poca gent s'aixec, potser, mira, no, ja tenim la Neus sí cada matina, però la majoria de gent sí que no s'aixeca, potser aquí a pobles, no a les 6 del matí, més que els pescadors. És l'hora de començar la ràdio, és una hora simbòlica, això pot canviar, això pot...
Com a professional és un rotllo, perquè t'has d'aixecar superaviat, o sigui, entrar a l'antena a les 6 vol dir que tu has d'estar a les 5 davant de l'ordinador picant el que hauràs de dir després. Això vol dir que t'has d'aixecar a les 4 del dematí. És una bogeria. Sí. Però com a oient, jo no sé si a nivell de poble sí o no, però jo crec que d'oients a primera hora del dematí moltíssim, yeah, perquè després de sentir el refregit durant tota la nit que et poden posar, i això ho sé de quan jo feia matinal a Ràdio Barcelona, que clar, jo m'aixecava a les 4 i a les 4 només ficaven cançons, sardanes, bàsicament eren... I programes refregits d'esports o entrevistes de viatges a Catalunya Ràdio que feien la Gran Anaconda. I bàsicament només fan això. Llavors que a les 6 del dematí ja tingués informació i sigui nova, que te l'estiguin donant des d'aquell moment, jo crec que per l'oient és
sí,
compte.
Sí, jo crec que per l'oient, clar, sempre com més aviat no connectes, no?, amb clar, el món.
En aquella hora no tens diaris encara.
Sí.
En aquella hora les teles pràcticament que tampoc estan en funcionament més enllà del 324, que segons com encara serà el refregit de la nit sí anterior. I...
clar, la ràdio té molta més rapidesa, immediatesa, flexibilitat que et pot aportar si hi ha un boom, passar alguna cosa. Evidentment, jo crec que la ràdio està allí i necessita, no és el que diem, un menys equip de producció, menys maquinària detrás, no?, per a ser efectiva i per aportar informació de qualitat. Jo crec que s'ha pogut veure tant a nivell local com a nivell generalista, no? Quan ha passat alguna cosa, jo, almenys la meva experiència personal, desafortunadament doncs alguna, ha hagut algun atemptat o alguna desgràcia d'aquestes característiques, jo crec que la ràdio te manté, vull dir, estar allí al moment idoni, ràpid, en seguida aconseguir testimonis. Per què? Perquè no necessita, no, tanta maquinària. O sigui que, vull dir que aquesta capacitat de reacció que té la ràdio, ràpida, no? Jo crec que el dematí te pot aportar molt. Ara, a nivell dels professionals, evidentment, és molt complicat. Jo no ho he viscut en primera persona, però sí que tinc una companya que treballa al món a RAC1, i clar, te trastoca la vida. Te trastoca la vida, vull dir,
canvien els horaris.
Te trastoca la vida totalment, claro, vas al revés de que va tothom, no?
Ara que comentaves això una mica, Olga, d'estos dies així especials, sí. Si es vol dir així, jo recordo, sí. Bueno, el dia dels atemptats,
sí.
que recordo que l'endemà al matí, bueno, jo ja el dia dels atemptats ja vaig fer tard a la tele, i lamentablement fer tard a la tele va ser també veure el que va passar a Cambrils. I aquella nit jo vaig dormir sensiblement poc, si es pot dir així, però no tenia son, perquè suposo que el cos en aquelles hores te donava una energia. I recordo que aquell matí ja vaig posar un WhatsApp al grup de la ràdio i vaig dir, demà al matí les 9 arrenquem amb un informatiu. I tot i que veníem d'escoltar la xarxa i que evidentment, clar, doncs això et complementa la producció que puguis fer des d'aquí, sí que és cert que vam poder fer un informatiu explicant tot el que havia passat a Cambrils, tot el que havia passat a Barcelona, que se sabia. Vam poder recollir testimonis per telèfon de gent que havia estat a Cambrils i gent que havia estat a Barcelona. I clar, això en televisió implicava
molt complicat.
Un desplegament lo triple, segurament, que havies de marxar a Barcelona o a Cambrils, i complicat. I en canvi vam poder parlar amb gent de la Cala que va viure els atemptats de primera mà, quasi bé, perquè estava molt a prop d'on van passar, de gent que estava a Cambrils la nit dels atemptats, una nit d'estiu, doncs, normal i corrent. Clar, això reforça, no?, este paper que també et pot transmetre, que no només són aquells testimonis que són els ulls visuals de l'atemptat, també són les històries que et poden aportar persones que estaven treballant en un bar proper, persones que estaven a casa seva que estava a prop de les Rambles, o persones que estaven prenent-se una copa a una terrassa del passeig de Cambrils. I això jo crec que, bé, personalment, de la meva curta trajectòria professional, els atemptats ha sigut justament d'aquelles coses que més m'ha marcat, evidentment l'1 d'octubre i tot el procés polític, clar, també, però segurament, bueno, intuïixes o no intuïixes el que pot passar o el que pot vindre o el que no pot vindre, però ja estàs més predisposat, saps que poden passar coses, no? Saps que hi ha remotes possibilitats, els atemptats te xoca, és un cop dur, te diuen per un WhatsApp, ha hagut un atemptat a Barcelona, i al cap de 2 minuts a la televisió t'estan dient un titular de què està passant, la ràdio t'està dient les coses. Això suposo que és aquell moment, no?, que dius, Olga, de hòstia, la immediatesa, aquell moment en què la ràdio ha de sortir amb una cosa, una última hora, i es posa, s'engeguen les llums i allò no s'atura mai, diguem-ne.
Clar, i llavors també jo crec que el que passa una mica, no?, com diu la cançó, Catalunya és un país petit, no?, i llavors quan passa alguna cosa sempre tenim algú, que algun conegut, algú que estava allà, un familiar de, no?, sempre on te passin qualsevol cosa a Catalunya, no? I llavors sempre tu tindré la possibilitat d'engegar la ràdio i sentir algo, ja, que et diguen algo, no?, en seguida, amb rapidesa. Jo crec que per exemple en dies com estos, no?, doncs te tranquil·litza, no?, també, és una manera de a la vegada t'informes i t'angoixa la informació, però sí també te tranquil·litza, perquè jo crec que en una situació així tens set d'informació, no? Tens una set brutal de voler saber, però com, per què no? Vols respostes a moltes preguntes.
Precisament les ràdios, les grans i les menudes com naltros, tot i que no mos han donat la estatueta, els Premis Ondas de Ràdio Barcelona Cadena Ser, doncs van reconèixer justament la feina de les ràdios catalanes o ràdios espanyoles que estan a Catalunya també per la cobertura d'aquests atemptats. Escolteu, entrem a la recta final, que el temps passa volant. La ràdio segueix creixent, tant en audiència per ràdio, per FM, com per internet, evidentment. I això que a la ràdio li donaven pocs dies quan va néixer la tele, i també li donaven pocs dies quan va aparèixer internet, i resulta que la tele i la premsa escrita són les que baixen, i en canvi els mitjans digitals i la ràdio, en tots els seus formats, creix. Per què?
Crec que és una mica el que explicava ella ara també de... La ràdio la pots portar tot arreu, això també, perquè ara amb internet, a part, tots els mòbils portem la ràdio damunt, que abans això no ho teníem, i a part d'això, internet d'alguna manera jo crec que ho complementa, la ràdio. Sempre diuen, no, és que ara Twitter és molt més ràpid, i a Twitter entres i ja ho saps tot, sí, però és que allí publica tothom. I publiquen coses que no són veritat, i és això, per exemple, els atemptats ho veiem, que veies notícies i tuits, de fet, i al cap de 5 minuts els veies desmentits perquè eren rumors. I en canvi, si tu pots combinar el que és Twitter, que t'entra tot de manera indiscriminada, i tens la ràdio a l'orella que et va explicant el que els periodistes han processat i que han contrastat i saben que allò és la informació bona, doncs acabes tenint realment tot un feed d'informació que te transporta exactament el que està passant. Llavors jo crec que la ràdio no pot morir mai de cap manera, perquè és versàtil, se va adaptant als nous temps i sempre serà el millor complement de la tecnologia més nova que pugui existir.
I és un mitjà de comunicació que no has d'estar pendent, així com la televisió, si no t'assentes allí i tu mires, no ho saps, o inclús el mòbil fa que estiguis pendent tota l'estona de la pantalla.
Pot ser el
en
mòbil?
Canvi, la ràdio, vull dir, tu pots estar a la platja, al cotxe, a la dutxa,
i no requereix
cap cuina.
Esforç d'haver de llegir, d'haver de buscar res.
La informació la reps igual i no has d'estar pendent tota l'estona de pantalles.
Pot ser
externes.
Justament això, el telèfon mòbil, que ha ajudat a que la ràdio no mòria d'alguna forma? O no
doncs...
mòria? Que creixi, és el contrari, eh?
Jo
que
crec
creixi.
Que sí, a les generacions més joves, vull dir, jo crec que les més grans, evidentment, mai deixaran l'aparato de ràdio, sempre el continuaran portant al damunt i tenint a casa, però la gent més jove jo crec que deixarà d'escoltar FM en molt poc temps, només se quedarà com un reducte d'això dels desplaçaments en cotxe, que és quan utilitzem la ràdio al cotxe, i a banda d'això, és que clar, el que comentàvem, ràdio a la carta, el que et permet... És que això, jo crec que els hi hagués dit a uns iaios fa mil anys, i no, és que crec que ni ara ho acabem d'assumir, el que és. Tu pots agafar i triar un programa de ràdio que t'interessa, que el fan a les 12 del migdia, i jo trio que l'escoltaré a les 10 de la nit, i només este tros, que és l'únic que m'interessa, perquè la tertúlia no la vull escoltar, i d'esta ràdio. I després triaré la ràdio d'allà i triaré això d'aquí. I clar, el que et permet... l'internet, ai, la ràdio al mòbil, és espectacular.
No calat uns iaios, en altres com vam començar. Jo, inclús, si m'hagués sentit que ficaries a un ordenador que ni existien, a una pantalla, una cançó, i al moment la tindries, això ja era ciència-ficció en aquells anys.
Inclús hi ha una aplicació al mòbil, no?, que et pots desplaçar per qualsevol ràdio de tot el món, no? Te'n vas a la Xina i pots estar escoltant la ràdio que fan allà, o sigui, brutal.
Jo crec que la ràdio, potser com l'entenem a grans trets, No crec que es mori, crec que se transformarà, no? És com, no? Com l'energia, no? No es morirà, sinó que se transformarà, perquè és el que parlàvem, no? Les persones cada vegada consumim d'una manera diferent tot, i llavors, per tant, la ràdio s'ha d'adaptar a uns nous temps, i evidentment internet és una finestra imparable, o sigui, imparable. Això ja està clar que no poden ficar... murs al camp, vull dir, és que és així, i cal adaptar-se. El que passa que avui en dia jo crec que hi ha el que hi ha generacions que potser no tenim tan present, no? Que és el que es coneix com la bretxa, no? L'esquerda digital, no? Encara hi ha persones avui en dia que no tenen aquestes capacitats digitals per navegar, trobar aquesta informació o consumir aquesta informació d'aquesta manera. Jo crec que això també s'ha de tindre present, perquè la gent que són nounats digitals, que es diu, com ara per dir alguna cosa amb un fill, que feien a la tablet ja, no? Jo crec que tots els que són mares aquí ho saben, no? Que en seguida el mòbil, la tablet, no? Ja són... estan ja des de quan naixen acostumats, no? A consumir aquests aparells digitals. Sí que hi ha tota una generació, i jo crec que potser més a nivell local encara més, que no està acostumat a això, i per tant jo crec que encara queden anys de vida d'esta manera. Jo crec que sí.
Creix la ràdio, i també creix la ràdio en català, assolint rècords històrics. El programa El Món a RAC1 és el que lidera els matins, però també segueix creixent Catalunya Ràdio, tot i que va ser el líder indiscutible durant els anys d'Antoni Bases, en molts anys, i que va aconseguir superar aquell monopoli, si es pot dir, que compartien de 2 milions i 2 milions, o 3 milions, 3 milions, Iñaki Gabilondo i Luis de l'Olmo. La ràdio català va entrar, i va entrar amb força, i avui en dia... suma més d'un milió i mig d'oients en total, tots els matinals. Això també significa que la ràdio català té vida, té recorregut, té força. Se potencia prou esta ràdio en català?
Home, això potser m'ho dirà més la Sílvia, no? Que està treballant actualment
amb aquests mitjans, però jo crec que amb professionals com la Sílvia, que estan ara mateix treballant amb ràdios d'aquest nivell, la Fàtima Llambric, que també va vindre aquí a la Cala Ràdio i ara està on està, no? Vull dir, no pot baixar, ha d'augmentar, vull dir, compulsivament, perquè cada vegada hi ha més bons professionals que s'hi dediquen.
Escolteu una cosa, us he dit que al final us posaria a prova una miqueta, i va, ho farem ràpid, i són preguntes curtes, ja us aviso ara. Són 8 preguntes, 2 per cap, no passa res.
Ai, mare.
Uf.
Per a veure si heu escoltat el que m'ha explicat aquí, tot i que hi ha coses que, de les quals us preguntaré que no s'han nomenat, que també te donaria un dia per un programa.
Fini, Xivet, fes alguna senyal.
Les xuletes no hem tingut temps de fer-les.
Neus, començo per tu.
Bueno, va, a veure.
No hem dit un any. Quin any va començar a emetre per primer cop la Cala Ràdio? Un 2 de febrer del...
1984.
Correcte, perfecte. Núria, vaig a tu.
Què mos donareu, no res? Bueno, va.
Jo no sé si guanyo el premi, però bueno. Vale.
Sí. Ara, Núria, emetem des del 107.3 FM. Però tu recordes quina va ser la primera freqüència de la Cala Ràdio?
Home, crec que el 99.
Correcte, molt bueno, bé, molt bé.
Bueno.
Olga, va, quin és el programa més veterà de la ràdio que continua en antena? Quan dic que més veterà no vol dir que fos el primer, sinó que el programa més història que continua encara en emissió.
I continua en emissió?
I no l'hem nombrat avui, la tertúlia.
Bueno, yo creo que tienes el de la Fini, el Tutries, ¿no?
No, que no está en...
Bueno, no es de Tutries, pero bueno, pero también lo haces.
L'esport al nostre poble.
Hosti, claro, es verdad, l'esport al nostre poble.
L'esport al nostre poble.
Sí, sí.
Sílvia, esta es, pot ser fàcil, pot ser fàcil, o no, clar, si no estàs demanant a la ràdio, ¿sabries dir quin és l'eslògan actual de la Cala Ràdio?
Home, sempre amb tu,
perfecte,
no?
Perfecte, molt bé.
Estarà més fàcil.
Si fallo aquí, malament,
Jo esta me la sabia.
Estarà més fàcil.
Esta li havíem, li havíem de ficar fàcil a la Sílvia. Neus, ara és sempre amb tu, però tu te'n recordes quin va ser el primer? L'hem escoltat abans.
Ai, espera, no me'n recordo. El primer...
Hi ha la xuleta damunt de la taula. Li deixarem dir.
Finita.
Una emissora petita amb un gran amor.
Cor. Però sí, la Fini ja va ser la xuleta. Te'n recordes per això o no? Te'n recordes per això, Neus?
No me'n recordo, de veritat que no.
Bueno, normal també, perquè hem passat molts anys...
Me'n recordo de la música que començava, de la música que acabava l'emissió.
Pueblo, de Miquel del Roig.
Llavors, el Mediterrani de Serrat. Això sí que me'n recordo, però...
El Centenari de Miquel del Roig, aquí també la van posar.
Sí, és mi pueblo.
És veritat.
Seguim, va, que queden poques preguntes. Núria, recordes quin any va ser el que es va allargar la programació fins a les 12 de la nit?
No. Directament,
es capicua,
no.
Escapicua l'any. Escapicua.
2002.
No, abans. No d'abans.
El 91, 1991.
Ni idea.
A la Olga li pregunto sobre programes. Quin és el programa
fàcil,
musical més veterà de la ràdio que continua l'antena? Ja saps que no és lo Tu Tries.
És los dissabtes a la tarda.
Another Music.
Ai, esta el sabia, veus, esta la sabia.
Hombre!
Des del 2000. I a la Sílvia li he preparat fàcil, però ve que sap més de la Cala Ràdio del que em pensava. I un programa que hem nomenat d'aquí. L'Olga presentava un programa d'entrevistes a caleres i calerós que viuen per tots els continents. El programa es dia...
La Cala al món.
Bueno, perfecte. La Cala al món.
Anat un pelín.
Bueno, veig que ho porteu bé i que sabeu coses de la Cala Ràdio. S'haguessin pogut fer preguntes complicades de noms de locutors, de noms de programes, però això també hagués estat ja no encertar-ne cap, però sí que és cert que hem volgut doncs, avui compartir este sempre amb tu. Especial, diferent, Sílvia, has vingut per primer cop a la ràdio, espero que no sigui l'última que vinguis
espero
a la Cala
que no,
Ràdio.
Si és estat a gust,
molt.
I Neus, Núria, Olga... Neus, tu en aquest estudi has vingut moltes vegades, però no com a convidada, suposo,
sí,
no?
Sí, només com a convidada.
Núria, tu l'has treballat, aquest estudi, Olga,
uns,
tu també.
Uns quants sí. anys, sí.
També m'ha fet molta il·lusió que avui vinguésseu, perquè Dia Mundial de la Ràdio no és més que, bueno, que retrobar-te, no? Que reviure aquests moments, que sentir... Bueno, los records del passat, no? Suposo també, no? I tornar a experimentar, bueno, aquella màgia, aquell cuquet, aquella història que té la ràdio local, no?
Ja ho sé que m'on anem, però sí. Només voldria dir una coseta.
Ràpida.
Jo crec que aprofitem que estem totes les dones aquí, crec que ja que som veus femenines hauríem de reivindicar més el paper de la dona a la ràdio i també la conciliació, que és una cosa que ara és una assignatura molt pendent i moltes dones han de deixar la ràdio per a fer de mares a casa... perquè no es pot combinar tot i jo crec que això és una pena encara avui en dia.
Olga Tomàs, Sílvia Jardí,
gràcies.
Neus Marçal, Núria Jardí, gràcies a les quatre.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Feliç Dia Mundial de la Ràdio Totes.
Igualment.
Fins a propera.
Adeu.
Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.